Aquesta setmana és emocionant perquè, com hem arrencat, estem d'estrenes, hi ha moltes novetats per presentar i veus i persones que ens acompanyaran per descobrir. Aquesta secció l'hem titulada Coaching amb xancletes i anirà a càrrec de la Glòria Forns, coach PNL, especialitzada en intel·ligència emocional i benestar a les empreses, que ens acompanyarà al llarg d'aquest estiu. Glòria, bon dia, benvinguda a bord.
Bon dia, Sílvia, i moltes gràcies per la vostra invitació a participar en aquest espai, que hem volgut anomenar Coaching en xancletes justament per donar-li un punt de frescor a segons quins temes que de bones a primeres poden semblar feixucs, això d'entrar cap al món interior i
a l'estiu fa mandra, oi?
Una miqueta, no?
Però volem trencar aquest mite.
Jo crec que sí, que es pot fer. Es pot fer perquè l'estiu no és incompatible amb entrar una mica en el teu interior i potser trobar coses que són interessants i que et poden ajudar al post-estiu. No?
Sí, perquè si deixem totes aquestes coses importants pel setembre, quan comença el curs, o pel gener, quan estrenem any, no les acabem fent totes, no? Per tant, val la pena aprofitar aquest estiu també per mirar una mica endins.
Sí, aquest moment de relax, que ens dona una mica d'espai mental, una mica d'espai, de temps, de calma, per poder repensar temes com, per exemple, la resiliència en la incertesa, que és un tema que portarem una mica més endavant, o si som capaços d'actuar com pensem, o bé també podem esbrinar una mica quin tipus de personalitat podem arribar a ser segons el model DISC de personalitats, que també portarem en un altre dels espais, o ens agradarà també donar uns quants tips de què pot fer el coaching per tu en un repte que puguis tenir en la teva vida.
Glòria, quan et paren pel carrer i els dius que ets coach o et pregunten com et va, tu com expliques què és la feina de coach? Perquè és una figura que ha entrat amb molta força aquests darrers anys, però no sé si tothom té clar en què consisteix i el paper que jugueu. Fins a quin punt teniu similituds amb el psicòleg, amb l'entrenador?
Doncs, de fet, la paraula coach ve justament d'entrenador. S'ha utilitzat la paraula coach justament perquè aquesta figura ve dels Estats Units i s'ha utilitzat en aquesta forma d'algú que t'ajuda a entrenar-te per arribar al teu repte. Un coach és algú que t'acompanya a entendre quina és la teva situació actual, veure-la des d'una altra mirada i ajudar-te a trobar recursos interns per treballar i arribar a un objectiu desitjat o una situació ideal que t'estàs imaginant.
És una figura que acompanya, diguéssim. No fa la feina per tu, però t'ajuda a trobar la manera de fer-la.
Correcte, ho has definit perfectament. És una persona que t'acompanya, que està al teu costat, però no és una persona que t'acompanya en silenci. Et posa molts reptes durant les sessions i t'acosta al teu interior. És un mirall. Fa efecte mirall en les sessions a través de preguntes poderoses que t'ajuden a entendre qui ets i com és el teu entorn i si el pots veure d'una altra manera.
I toca el crostó quan convé.
Toca el crostó quan convé.
Sí,
seria una bona definició. Però el crostó, d'una forma positiva, que fa que puguis tenir el que se'n diu en castellà, un quiebre, no? un insight en anglès. Em surten paraules diferents.
Un trencament.
Sí, és com un trencament intern que fa que te n'adonis, que facis un moment, uau.
Un clic.
Sí, un clic de, ostres, això no ho havia vist així. Caram, que potent. Doncs sí, és cert, això no és tan negatiu com em creia. Uau, de quin n'he après. I això és el que t'ajuda a arribar al teu objectiu.
Amb aquesta actitud i amb aquestes ganes, la Glòria ens acompanyarà al llarg d'aquest estiu en aquest coaching en xancletes que avui estrenem donant-nos permís per sentir. És un títol potent, eh? Hi ha feina aquí darrere.
Correcte. El fet és que vaig escollir aquest títol en honor a un dels llibres que avui m'agradaria portar-vos, el de Permís per sentir, perquè els dos llibres que us presentaré a mi em van ajudar personalment a emprendre aquest camí de l'autenticitat i la connexió que requereixen tant el coaching com viure una vida plena, des del meu punt de vista. és retador, és desafiant el poder arribar a tenir aquest permís per sentir, però jo crec que és possible.
Perquè intueixo a partir d'aquesta afirmació que sovint no ens el donem, aquest permís. Està com bloquejat.
Mm-hmm. Molt probablement, si ens endinsem a la nostra infància, hi hagi moments en els que podem adonar-nos que sí que teníem un cert permís per sentir quan ens donaven veu a les nostres, als nostres moments complicats, quan veiem un nen de 2, de 3, de 4 anys, inclús de 6, si vols tu, acceptem que aquell nen tingui un moment de frustració, de ràbia, i li acceptem entenent que l'ha de tenir, l'ha de passar i l'ha de transitar per poder modular el seu caràcter i arribar a conèixer-se a si mateix. Però és veritat que a partir d'una certa edat aquesta educació emocional desapareix. Comencem a sentir una sèrie de limitacions que fan que no accedim als nostres estats emocionals d'una manera tan fàcil i plàcida, entre cometes, i que la resta tampoc els accepti. De manera que, sí, ens cal donar-nos més permís per sentir.
Homes i dones per igual?
Per igual.
Sí.
Sí, sense dubte.
Aquí no hi ha diferències.
No, en absolut, en absolut. En la consulta tinc amb dos casos i el percentatge de persones que s'acosten depèn molt de si venen d'empresa o a títol personal, perquè és veritat que les dones tenim més aquesta inquietud personal de creixement a nivell personal, però els homes també pateixen d'aquest no permís de sentir i el sofreixen, no és exclusiu de les dones en absolut.
Presenta'ns aquest llibre tan potent.
Molt bé. Doncs mira, el primer dels llibres és, en concret, Los dones de la imperfección. El dic en castellà perquè en català crec que no existeix cap edició. La seva autora és la Brené Brown, una professora d'investigació de la Facultat de Treball Social de la Universitat de Houston, Estats Units, que s'ha fet viral per una de les seves xerrades TED, on parla justament de la vergonya, que és un element molt important en el que és aquest permís per sentir. De fet, ella, en el seu llibre, en aquest llibre que us menciono, explica i demostra amb els seus exemples d'experiències personals que per arribar a tenir i sentir una vida plena i de tot cor hem d'afrontar la vergonya i abraçar la nostra pròpia vulnerabilitat. Què et sembla?
Uf, aviam, torna-hi.
Sona gran,
Necessita mastegar-se dues sona vegades,
gran,
eh?
Sona gran. Doncs mira, ho farem al revés.
Sí.
Primer et presento la vergonya, que és el que ella va estudiar en primer terme i a partir d'on va arribar a aquestes conclusions tan importants.
Grandiloquents, no? Una mica fan respecte.
Sí, sí, sí. Mira, la vergonya. Què és la vergonya, en realitat? Doncs mira, començaré dient que té tres aspectes que cal ressaltar. La vergonya és un sentiment que és universal. Absolutament tots la sentim. Només hi ha les persones que manquen d'empatia o de connexió, que són persones que tenen potser algun problema neuroquímic, però és universal. Això com a primera característica. Com a segona, a tothom ens fa por parlar-ne. Tots tenim històries de vergonya que no volem compartir i ens fa por aquesta explicació del que ens ha passat. I la tercera és que quan menys en parlem, més control exerceix aquesta vergonya en les nostres vides. Que curiós, eh?
Ens domina.
Ens domina, completament. I el cert és que la Brené, també utilitzant paraules una mica importants, acaba definint la vergonya com la por a no ser dignes d'amor.
Ostres, de nou.
Sembla feixuc.
Sí.
Val, fem una mica més lleuger.
Vinga.
Tornem-hi al coaching amb xancletes. Una història de vergonya, per exemple. Segur que tots en tenim moltes. Jo, per exemple, ara us en compartiré una a títol personal. Uh-huh. Val? Perquè cal definir el que és la vergonya del que és una història de vergonya. Aquella que volem mantenir en secret, que no volem compartir amb ningú i ens fa sentir realment que no som dignes, que estem en fals. Que
vulnerables, no?
Sí, vulnerables, exacte. Jo, per exemple, quan vaig estar treballant en una empresa, al principi d'entrar, hi havia un director general que era molt afable, molt agradable, proper. I jo havia de treballar amb ell per certs projectes i, a més, ens trobàvem que dinàvem moltes vegades junts a la mateixa taula. Què va passar? Un dia se m'ha quedat mirant fixament durant el dinar i jo vaig començar a sentir-me incòmoda. Què és el que està passant? Què m'està mirant?
Què passa, no? Vaig tacada o alguna cosa?
Això que vas tacada, vaig mal maquillada, no sé, qualsevol cosa, no? I resulta que al cap de l'estona, quan ja estàvem a les postres, em diu, Glòria, aquest rellotge que portes és un ta-ta-ta-ta-ta, perquè no recordo ni el nom de la marca, d'acord? Em vaig quedar blanca. Bé, no, de fet em vaig posar vermella, de vergonya.
És el que sol passar, no?
Exacte, em vaig ruboritzar. Per què? Perquè aquell rellotge me l'havia comprat a Bali durant la meva lluna de mel i era una imitació que m'havia costat $10, no un rellotge que després vaig veure que el mercat, com a autèntic, valia, crec que més de 10.000 euros. O sigui, en aquell moment jo no sabia què contestar, però vaig contestar de la manera més autèntica i humana que vaig poder, confessant-li que era una imitació. Si jo en aquell moment hagués decidit contestar-li un simple sí, amagant part de la veritat, potser aquesta història s'hagués convertit en una història de vergonya per mi, que m'hagués fet sentir com el meu crític interior m'hagués preguntat, vols dir que no ets una mica mentidera?
Per què no li vas dir?
Què pensarà ell de tu? Sí? I aquest tipus d'històries, quan no es comparteixen, quan no les... simplement els hi poses el punt d'anècdota, són les que passen a ser històries de vergonya que ens fan sentir malament.
Per tant, es queden allà en algun lloc i aquest sentiment ens acompanya sempre.
Sí, ens acompanya i, a més, es va fent gran.
Creix, a més.
Sí, 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 ens consumeix, de fet. Quan anem acumulant històries de vergonya en aquest sentit, ens acaba consumint internament perquè ens acabem escoltant massa aquest crític interior.
I es poden resoldre aquestes històries de vergonya posteriori si tu en aquell moment li haguessis dit sí, ho és, i després aquesta veueta t'hagués anat insistint, no sé, al cap d'uns dies, d'unes setmanes, haguessis tret el tema i haguessis dit, ai, allò que em vas dir, doncs escolta, que resulta que sí, que és això, però és que és una còpia barata que vaig comprar i tal. Es poden resoldre així a posteriori?
Sí, es poden resoldre a posteriori. No és necessari una confessió. És necessari que tu, a tu mateix, et donis aquest permís d'acceptar que ets imperfecte. I aquí és on entra en joc la vulnerabilitat. Aquesta vulnerabilitat que mencionava a l'inici, de compartir aquestes petites històries amb la persona adequada, en el moment adequat i parlant del tema adequat.
Ah, per tant, potser no cal confessar-se entre cometes amb qui has viscut la història, sinó amb algú altre, ja és un alleujament.
Correcte.
Val.
El compartir-ho no és vital que sigui amb la persona en concret amb qui t'ha passat la història, sinó que ho pots fer amb un coach, amb un amic, amb una mare, amb una germana, amb qui vulguis. Sí, no és necessari fer-ho amb la persona concreta, que això pot donar peu a més vergonya.
I tant, i aquest compartir ja alleuja.
Totalment.
Aquesta petita càrrega.
Totalment, totalment. Però és important aquests tres factors que t'estava mencionant. Compartir-ho amb la persona adequada, en el moment adequat, i parlant del tema adequat.
No sí. Abocar-ho perquè ho vull treure i ja està, no? Sinó s'han de complir aquestes tres condicions.
Sí, sí. De fet, segurament, si penses en algun moment en què t'hagis equivocat en alguna d'aquests tres factors, en algun d'aquests tres factors, ho comprovaràs perquè la Brené Brown ho defineix molt bé, dient, sents com si haguessis llançat una bossa de brossa a l'aire que dona voltes dins una tempesta perfecta de vergonya. Encara expansiona molt més la vergonya quan estàs compartint amb algú que no és la persona adequada. I hi ha diversos tipus de respostes quan t'equivoques al moment de compartir la teva vulnerabilitat.
Què pot passar? Segur que ens hi sentim identificades, aviam.
A veure, pot haver-hi la persona que escolta la teva història i sent vergonya aliena. Què vol dir això? Doncs que en aquell moment es produeix un silenci incòmode i has de ser tu qui la faci sentir còmoda a ella. Gairebé canviant de tema o simplement traient-li tu importància
ferro,
al fet.
No?
Sí, sí, sí. Això és el primer tipus d'error que et pots trobar. En segon lloc, la persona que et respon amb llàstima i et comença a dir, oh, pobreta, ho sento molt. Quan en realitat la resposta que caldria esperar és la de t'entenc, sé el que sents i també m'ha passat. Aquesta és la resposta empàtica que caldria esperar.
Que al mateix temps està compartint amb tu, no?
Correcte, t'està entenent i està compartint perquè segurament li ha passat també aquesta sensació, ha tingut aquest sentiment i simplement es dedica a escoltar-te. Després també hi ha les persones per les que tu ets un pilar de valentia i d'autenticitat. I en aquests cas et trobes que quan els hi comparteixes una història de vergonya poden arribar a sentir-se decebuts. Aquí també és una mica complexa manegar aquestes situacions. Una altra opció, la persona que se sent tan incòmoda que t'acaba renyant. Segur que has tingut algun exemple de que et diu com vas poder permetre això? O, si el que vol és protegir de tu, va a buscar la responsabilitat en un altre. És a dir, la persona que t'ha fet sentir això i diu...
Pilotes fora, no?
Exacte. Com ha pogut dir-te això, aquest tros de quòniam, no sé, algun... o de l'estil, no?
Això una mare, no? Això és molt de mare.
Per exemple.
Que vol protegir...
Estil proteccionista. Sí, sí. I hi ha molts amics que també ho fan, això, amb tot l'amor del món, eh? No vol dir que siguin mals amics, en absolut. Però després també hi ha les persones que fan tot el possible per millorar les coses i t'acaben dient, estàs exagerant, segur. Segur que no va ser tan terrible. I també li volen treure aquest ferro, no?, que dèiem al principi. I l'última, que aquesta... Jo tinc ara mateix un cas visual al cap, i segur que tu també, és la persona que confon la connexió amb l'oportunitat per superar-te. I que quan tu has acabat d'explicar la teva història, diu, això no és res. Escolta el que em va passar a mi.
Perquè a mi, no?
Correcte.
I es converteix en la protagonista.
Correcte. Això no vol dir, en cap cas, que aquestes persones, quan reaccionen d'aquesta manera, siguin ni bones ni dolentes. Simplement és que o no era el moment, o el tema no era l'adequat, o aquella persona no és l'adequada per compartir-hi la teva vulnerabilitat.
Mm-hmm. Sí, sí, i tant. A vegades és com una competició. Si estàs amb grups, si hi ha més persones, aquest perquè això no és res, a mi una vegada, eh? I sembla aviam qui ho ha passat pitjor, no?
Sí,
i qui guanya.
La veritat és que al final, si ho penses fredament, amb una comunitat d'amics, un grup social, aquesta part de superació, quan són anècdotes que són com la que jo us he explicat, que vaig decidir dir autènticament no, això és una imitació, són anècdotes que fan riure i que compartir-les encara alleuja més aquest petit puntet de vergonya que hagis pogut sentir, no? I clar, evidentment que els altres companys o amics acabin afegint i salsa explicant les seves pròpies històries genera comunitat, al contrari de fer-te sentir més vergonya, no? O sigui, tot és modulable en aquest sentit, sí?
Ens has anunciat el llibre com Los dones de la imperfección.
Correcte.
Quins serien aquests dons?
Doncs mira, un cop ja hem repassat la vergonya i la vulnerabilitat, que és el que ningú vol sentir, realment els dons de la imperfecció, que és el que la Brené ens menciona, són el coratge, la compassió i la connexió. Entenem com a coratge el que diem quan pensem quan ho expressem de tot cor. És a dir, per exemple, quan nosaltres compartim una por amb algú, tenim un problema a la feina i compartim amb la nostra parella o amb algun amic, ostres, tinc por de que em facin fora. Això és coratge. Quan tu acceptes que estàs sentint por i ho comparteixes.
Ho dius en veu alta.
Correcte.
I en algú altre, clar, no sol o sola.
Clar. Clar, no és el fet de dir-t'ho
tu. De verbalitzar-hi prou.
A un mirall, no. És compartir-ho amb una altra persona. Perquè sí que és veritat que les emocions que s'anomenen, entre cometes, negatives, com ara la por, ens costa compartir-les. Però hi ha vegades que també costa compartir les emocions positives. Per exemple, l'alegria que ens pot provocar un projecte que tenim molta il·lusió que succeeixi i que tingui èxit, i que quan ens pregunten per ell... Diem, no, però si no me'l donen no passa res. Això...
Rebaixem.
Sí, li volem rebaixar la importància i, en canvi, dir coratjosament ostres, tant de bo me'l donin, sí, perquè estic molt il·lusionada, i acceptar que si no te'l donen, doncs patiràs una mica durant un moment, és coratge.
El segon don, ens deies, és la compassió.
Correcte. La compassió és aprendre a relaxar-se i donar-nos permís per avançar suaument cap als nostres sentiments. De fet, l'autocompassió es defineix com a avançar suaument cap a sentiments que ens generen por o dolor, de fet. I bàsicament es tracta de ser amable cap a un mateix, reconèixer la humanitat en comú i ser conscient, tenir una atenció plena en aquest fet. I l'últim dels tres dons és la connexió. La connexió jo crec que és fàcil d'entendre, no? És aquella energia que flueix entre les persones. És una energia que et fa créixer, que et fa sentir lliure, que et fa sentir forta i que no et genera límits quan estàs amb una altra persona. És aquest tipus de connexió la que ens menciona la Brené.
I breument, perquè se'ns esgota el temps, ja estic intuint que gaudirem molt el coaching en xancletes, parlaves d'un segon llibre.
Sí, el de Permís per sentir, que és el del Mark Brackett, un altre autor de Yale, on ens proposa, en forma de joc, però realment científicament comprovat, una taula on hi ha 100 emocions descrites que es defineixen segons la teva alta o baixa energia i el teu alt o baix plaer. Si vols et puc fer un...
mig minutet?
Provem-ho.
Vinga.
Sílvia, pregunta. Del menys 5 al 5, quin nivell d'energia tens ara mateix?
Posa-li 2.
1, 2. Doncs això m'hauria de donar que ara mateix et deus sentir segura.
Sí. Estic en zona de confort, a casa, no? A l'estudi de la ràdio, fent el que sé fer. Estem connectant bé, sí.
Centrada?
Sí, també.
Mm-hmm. Feliç?
També.
Alegre?
Sí, contenta. Sí,
agradable, sí. Enèrgica, emocionada?
Sí, tot això podríem dir, sí.
De fet, aquests són els paràmetres que rodegen el central i que definirien l'estat en què estàs
en aquest
actualment.
Precís moment.
I el poder utilitzar aquest mesurador emocional ens dona eines i vocabulari per aprendre de nosaltres mateixos dia a dia i així poder créixer personalment.
Glòria Forns, ens ho passarem molt bé en aquest coaching en xancletes. Seguim la setmana vinent.
Moltes gràcies, Sílvia.
Bon dia.
Bon dia.